Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Futbol i waterpolo, waterpolo i futbol, com si d'un resum del que és l'esport d'aquesta ciutat es tractés aquest cap de setmana, el Centre d'Esports i l'Estralpul Femení exemplifiquen el que és la realitat actual de Sabadell. D'una banda, el conjunt arlequinat patint, com està patint aquesta temporada, juga les seves opcions de permanència ni més ni menys que el Rico Pérez en un estadi mundialista com és l'Alacantí. Dos històrics cara a cara amb objectius, això sí, ben diferents. Com en les últimes temporades, l'any del Sabadell no està sent precisament històric, ans al contrari, lluita per evitar un descens que seria un autèntic tràngol. Avui, l'equip d'Antoni Hidalgo ha tornat a la feina i seguirem aquesta última hora dels arlequinats. En paral·lel, l'equip femení de waterpolo ultima els preparatius d'una nova Final Four, la vuitena del club, la setena consecutiva, la quarta com a anfitrió, i les altres tres ja sabem com van acabar, amb títol a les vitrines de les locals, és a dir, del Club Natació Sabadell. Avui ha tocat Media Day, així que de seguida ens apropem cap a Can Llong també, l'escenari d'aquesta final a 4 de la Copa d'Europa de waterpolo divendres i dissabte. Objectius i realitats ben diferents, però dos esports, dos clubs i dos equips que formen part del més destacat de l'esport de casa nostra per nivell i també per dimensió social. Comencem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González.
Hotel. Què es comenta a la recepció?
Avui, com gairebé tota la setmana, ens mourem entre el Centre d'Esports i el waterpolo. En el primer cas, escoltarem a Fernando Pajarero, que ha parlat en roda de premsa just abans de l'entrenament d'avui, i saludarem un exarlequinat a l'Hércules, com és Pol Roger. En el segon, avui és el Media Day, dia de portes obertes pels mitjans a l'entrenament de les de David Palma. A més, tindrem també l'última dosi per nostàlgics amb el millor any arlequinat, molt de futbol sala, bàsquet en cadira de rodes i tenis taula.
I fora de l'hotel?
El Barcelona i l'Ajax són els primers semifinalistes de la Champions. L'equip de Valverde va golejar ahir per 3-0 al Manchester United, mentre els holandesos van sorprendre la Juventus a Turí amb un 1-2. Avui es resolen els altres dos creuaments de quarts de final a partir de les 9. City-Tottenham amb 1-0 pels londinencs al primer partit i Porto-Liverpool amb avantatge de 2 gols pels de Jürgen Klopp. Roberto Rosales es perdrà el que queda de temporada. El lateral veneçolà de l'Espanyol pateix una lesió als isquios de la cama esquerra i el temps de recuperació serà superior a un mes. I el Betis ha fitxat a Giovanni Lo Celso. L'equip verdiblanc executarà l'opció de compra que tenia sobre el jugador argentí, ara mateix cedit, i pagarà 22 milions d'euros al Paris Saint-Germain per fer-se amb els seus serveis de manera definitiva. Finalment, el Barcelona Lassa debuta avui als quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet. L'equip de Pesic visita a les 7 la pista de l'Anadolu Efes. A un quart de 10, el Madrid rebrà el Panathinaikos. Ahir, en els primers duels d'aquests creuaments de quarts, el CSKA de Moscou i el Fenerbahçe van superar el Baskonia i els Alguiris, respectivament.
Han parlat en les últimes hores
Ernesto Valverde, l'entrenador del Barça, després de classificar-se per les semifinals de la Champions.
Teníamos mucha ilusión en esta eliminatoria, no lo voy a negar. Sobre todo, pues bueno, hacía tiempo que el equipo no estaba en semifinales de la Champions. El año pasado pues sufrimos una derrota dolorosa. Hemos jugado muy, muy mentalizados para pasar, y de ahí que hayamos tenido este premio. Vamos a ver ahora si tenemos suerte, hacemos buenos partidos para poder llegar a la final.
Y lo más del partido ahí contra el United, Leo Messi.
Como que no podemos salir así en ningún partido de Champions. Y dijimos al principio de que tenemos la experiencia de Roma y de partido de Champions, que 5 o 10 minutos malo en Champions te puede complicar la clasificación, incluso dejar afuera, y bueno, tenemos que ser conscientes de eso, más la tasa que estamos ahora, ¿no? Semifinal va a ser dificilísimo, sea Liverpool o Porto, así que bueno, más allá de eso, hicimos un gran partido también.
i a les xarxes socials.
Confirmat l'horari del pròxim partit a casa del Centre d'Esports contra el Castellón, com avançava aquesta emissora Ràdio Sabadell, el duel serà dissabte de la setmana vinent en comptes de diumenge, concretament dissabte a les 6, i per tal de guanyar un dia de descans respecte a la setmana següent, quan el Centre d'Esports visitarà divendres l'Alcoyano. Ho ha publicat el Centre d'Esports a través de Twitter fa una estona. També podeu trobar la piulada a @RadioSabadell.
Avui celebra el seu aniversari
José Antonio Ruiz Pirulo, exjugador del Sabadell, que després de passar per Eslovàquia i Bulgària milita ara a la Balompédi Calinense i que avui, com diem, bufa espelmes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Sis minuts per sobre de les dues, entrem en matèria, un programa que anirà saltant des de l'aigua fins al terreny de joc de la nova Creu Alta, des de l'estadi Creu Altenc fins a Canllong. Comencem precisament amb aquest Media Day que es du a terme a hores d'ara en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, a les instal·lacions que seran la seu de la Final Four de l'Eurolliga de Waterpolo Femení divendres i dissabte aquesta setmana, amb l'objectiu del Natació Sabadell de l'Astralpool Femení d'aixecar la que seria la cinquena Copa d'Europa de l'entitat. Les tres que de moment s'han jugat aquí a Sabadell, les tres s'han quedat a Canllong. Per tant, doncs tant de bo que hi hagi una quarta que continuï aquest 100% d'efectivitat per les noies que ara entrena el David Palma. Per cert, a les tres tancarem el sorteig que estem fent en aquesta casa per dues entrades dobles per les semifinals i també per la final en la tongada de divendres i la de dissabte a la piscina olímpica interior, la piscina de 50 metres de Canllong. Podeu trobar al nostre Twitter, @RadioSabadell, les indicacions per formar part d'aquest sorteig si voleu donar un cop de mà des de la graderia a l'equip sabadellenc per intentar conquerir aquesta cinquena Copa d'Europa. Marxem cap al Media Day perquè tenim el Pau Vituri allà i a més el tenim ben acompanyat, diria que per la guardiana de la porteria de l'Astralpool Natació Sabadell. Per tant, connectem amb Canllong. Pau, com dèiem, ben acompanyat, no?
Doncs sí, acompanyat aquí d'una protagonista molt especial que aquest cap de setmana, a més, li toca guardar la porteria de l'Astralpool com ja ha fet a les altres Final Fours. Laura Ester, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, evidentment, amb moltíssimes ganes de sitjar ja que sigui divendres a la 1:15 del migdia.
L'altre dia li preguntava a la Maika, nervis? Com van aquests nervis?
Ara mateix, en moment, no. Sí, jo sóc una persona molt nerviosa i sé que divendres, quan així venim cap aquí, o dijous, quan així a casa meva, abans d'anar a dormir, segurament estigui molt nerviosa, però ara mateix podríem dir bastant tranquil·la.
I li preguntava també l'altre dia a la Maika, te'n recordes de l'edició del 2011, de la primera aquí precisament a casa a Sabadell, per allò que podem ara tancar el cercle amb la cinquena, tens molts records d'aquella Eurolliga, d'aquella Final Four, i fins i tot si ho vivies d'una forma diferent, ara?
Bueno, jo crec que aquella Final Four no se'ns oblidarà mai a cap de nosaltres. Va ser la nostra primera Final Four, la nostra primera Copa d'Europa i a part a casa. Jo me'n recordo de la presentació que pujàvem de la piscina de baix, a l'entrar a la piscina i escoltar tothom, veure tota la grada i dir, ostres, doncs al final sí que s'ha omplert aquesta piscina, que sembla que costa molt omplir-la perquè és molt gran i així acostumades a jugar a la de baix, doncs és un gran canvi i veure tota la gent cridant, animant-nos, va ser, no sé, molt maco.
I els nervis dels dies previs també te'n recordes? Perquè l'altre dia ens deia la Maika, és que jo fins i tot vaig arribar a vomitar abans del partit, no sé la Laura com es prenia aquells dies previs.
Doncs aquells nervis no me'n recordo, jo me'n recordo més de les sensacions de quan vam sortir, de l'aigua, d'escoltar i a tothom pràcticament a sobre nostra, que això ens donava forces, però tal com sóc jo, evidentment estava histèrica, segurament.
Quatre Eurolligues, tenim la possibilitat d'afegir la cinquena. Seria, ho dèiem abans, no? Arrodonir un cercle d'una dècada que és gloriosa, prodigiosa, li podem posar tots els adjectius que vulguem, no?
Sí, sembla aquesta cinquena que sembla que se'ns escapi, que encara no arribem a aconseguir-la, esperem, o sigui, tant de bo aquest dissabte pugui l'Olga aixecar aquesta cinquena copa i no sé, jo crec que cinc copes d'Europa es diu ràpid, però crec que molt poca gent pot dir-ho que ha aconseguit cinc copes d'Europa.
Clar, les dues últimes s'han escapat a Rússia, ara tornem aquí a casa, on hem guanyat 3 de les 4. Fins a quin punt influeix també el factor de jugar-la aquí a Can Llong?
No sé, jo crec que hi ha vegades que la gent surt amb molta més pressió jugant a casa que si jugués fora, però jo crec que és un equip que, tot el contrari, amb tota la gent, amb tot el suport, el que fa és donar-nos més força per tirar-nos a l'aigua i treure el millor de nosaltres mateixes.
Et vull preguntar també com estàs, perquè evidentment et van veure a l'eliminatòria de tornada de quarts de final contra l'Horizonte amb el dit que estava com estava, i per tant com està Laura Ester del dit ara?
Bé, un cop et tires a l'aigua no penses en el dit, no penses si tens cap lesió, penses en fer el millor que saps, ajudar l'equip i evidentment a intentar guanyar el partit.
Si més no, aquell partit, segurament no... Recordo alguna acció al principi, que no estaves del tot còmode, no? Fins a quin punt també les porteres necessiteu estar allò físicament bé, amb confiança, per poder afrontar cites com aquestes?
Sí, està clar. O sigui, quan no estàs al 100% físicament, jo crec que el cap també juga males passades i no va ser el meu millor partit, per així dir-ho, però bueno, si un equip no és només una jugadora, sinó que són totes, i al final el que va aconseguir l'equip va ser poder emportar-nos l'eliminatòria, que era l'important.
Plebiscito Padova, comencem per aquest divendres, semifinals. L'altre dia li preguntàvem també a la Maica, està estudiat? Suposo que sí, heu vist moltíssims vídeos del Padova, però ens deia també, clar, és que són italianes, que no saps per on poden sortir, no? L'Horizonte, el partit anada, surt d'una forma, la tornada canvia completament a la defensa, el sistema, per tant, una mica a veure-les venir, suposo.
Sí, vos, la sorpresa d'aquesta Final Four és la primera vegada que arriba a una competició així, i mai ni en quarts ni en fase de grups mai hem jugat contra elles. Sí que hem vist vídeos i molts partits tant de Lliga Italiana com de Copa d'Europa, però no sabem què ens vindrà, quin equip ens vindrà. Sí que sabem que sortiran a disfrutar, sortiran a passar-s'ho bé. Jo crec que és la primera vegada que arriben a Final Four i per què no somiar en gran. Jo crec que és una mica... Trobarem l'equip que érem nosaltres el 2011, on vam sortir a l'aigua sense cap pressió, a disfrutar, a passar-s'ho bé, i evidentment si podien guanyar, doncs és el que vam fer, i jo crec que és el que farà el Padova.
És una arma de doble fil, el fet d'aquesta inexperiència que tenen, però sé que no us agrada molt als esportistes, anem a posar-nos en la situació, que passem a la final, que estem a la final del dissabte i complim els pronòstics. A qui prefereix la Laura Ester? Buriakmeni o Olympiacos?
No podria dir ara mateix ni un ni l'altre. Sí que, evidentment, per equip tu veus a Olympiacos i tenen un molt bon equip. O sigui, són 14 jugadores, pràcticament, o sigui, sempre va descansant una. Tenen una gran plantilla, però tu veus a Buriakmeni jugadora per jugadora també, i després com juguen dintre l'aigua, i tampoc te'ls voldries creuar.
Al final, també, no sé si dir que en el cas d'Olympiacos hi ha una espineta una mica més clavada per la final, perduda ara fa uns anys allà al Pireu, també per l'eliminatòria perduda per penals fa 2 anys. Hi ha l'espineta aquella més clavada contra l'Olympiacos, hi ha més ganes de revenja o què?
Bé, tampoc pensem gaire en això, en la revenja, sinó pensem en el rival que ens toqui, doncs evidentment guanyar-lo, sigui com sigui.
Et faig les dues últimes, Laura, i també una mica un to més distès. Setmana Santa, vindrà molta gent també aquí a veure't jugar, o són dates complicades per la família, per tothom?
Bé, jo he tingut la sort que molta família, tant per part de mare com de pare, estan fora de Catalunya, perquè els meus pares no són d'aquí, i venen família de fora, i jo faig la broma de... Perquè, clar, vam demanar entrades i jo vaig demanar 20 pel dissabte. Digo... Ho sento, és tot família, som molt família gitana, sí, però bueno, sí, tinc la sort això de que som de fora i per ser Setmana Santa han pogut vindre.
Quan més suport, millor, evidentment. I l'última, no sé si dintre del vestidor també heu fet alguna promesa, alguna juguesca, alguna història en cas de guanyar la cinquena.
No, aquest any no hem fet cap, perquè hi ha moltes vegades que és com, sobretot a la selecció, si guanyem l'or, no sé què, i després no passa, és com, mira, millor no dir res... Anem a jugar, anem a guanyar-la, després ja ho celebrarem com sigui.
Doncs nosaltres tampoc direm res, no farem prometre res a la Laura Ester, i l'únic que farem, tant divendres com dissabte, és cantar les seves aturades, que segur que en fa moltíssimes, començant per les del Plebiscito Padova. Laura Ester, tota la sort del món aquests 2 dies, que també serà la nostra aquí a Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Pau. Aquesta entrevista amb la Laura Ester en el Media Day, com diem, avui un dia molt diferent a les instal·lacions del Natació Sabadell i també, evidentment, aquí a l'Hotel Suís. Fem una aturada en el camí. Nosaltres, sincerament, alguna que altra promesa sí que he escoltat aquí a la redacció de Ràdio Sabadell, però vaja, tant de bo que algú acabi mullat. Com dic, un quart de tres, fem una aturada, parlem del Centre d'Esport Sabadell, de l'última hora arlequinada i de la visita de dissabte al Rico Pérez d'Alacant, i d'aquí una estona tornem a passar per Calllong amb el Pau Vitori.
Heu trucat a Ràdio Sabadell. Heu trucat a Salsitxes Paradís. Si desitja posar publicitat, polsi 1. Si vols parlar amb els seus locutors, polsi 2. Si desitja comprar Fato del més fresc, polsi
2.
Ha escollit 2. Parlar amb els locutors. Si desitja demanar el telèfon dels locutors, polsi 1. Si desitja convidar els locutors a una cervesa, polsi 2. Si desitja insultar els locutors, polsi
1.
Ha triat parlar amb els locutors. Si desitja parlar amb els locutors en català, polsi 1. Si desitja parlar en castellà, polsi...
No pot ser tan difícil. Siri, quan fan els Salsitxes Paradís?
Els Salsitxes Paradís s'emet el divendres sant a les 9 de la nit amb un especial Brexit. El segon serà el dilluns de Pasqua a les 9 i tractaran els Soul Saints. A Ràdio Sabadell.
Històries dels diners.
Aquila o compra?
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Arribat el moment, la Final Four es decideix a Calllong.
Volem la cinquena.
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 I nosaltres ho viurem en directe a Ràdio Sabadell. Divendres, a partir de la una del migdia, semifinals de l'Eurolliga. Plebiscito Padova, Astralpool, Club Natació Sabadell.
Hola, sóc el David Palma, l'entrenador de l'Astralpool Sabadell. Et recomano seguir la Final Four a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per sobre d'un quart de tres de la tarda canviem radicalment de qüestió, entrem ara sí de ple amb la informació arlequinada Cares d'Alegria. El Centre d'Esport Sabadell en el dia de tornada a la feina avui per començar a preparar la visita d'aquest dissabte a les 7 del vespre al José Rico Pérez a Alacant, una circumstància per cert que també ha obligat a canviar els plans habituals d'entrenament. Avui la plantilla s'ha exercitat a la nova Creu Alta a porta tancada i demà ho farà a Sant Oleguer, canviant una miqueta el que és habitual. De fet, avui fins i tot ha canviat l'ordre de la roda de premsa. Abans d'aquest enfrontament ha comparegut a la sala de premsa Fernando Pajarero, un home que va ser indiscutible amb Quico Ramírez. De fet, va arribar quan encara Toni Saligrat era el tècnic del Centre d'Esports, encara que només uns dies després va deixar de ser-ho. I de moment també són fixa els esquemes d'Antonio Hidalgo i mica en mica està pujant cada cop més les seves prestacions a l'eix de la defensa. Un Pajarero que d'entrada ha reconegut que l'equip té una altra cara després de guanyar diumenge passat al Lleida Esportiu, però que ha recordat que tot i haver sortit de las posiciones de descenso directa ni molt menys han de baixar la guardia.
Todavía no hemos conseguido nada. Nosotros vamos a seguir igual o más porque bueno, todos los partidos son finales y esto lo tenemos que sacar adelante, lo que sí que es verdad que bueno, que es una victoria importante, sobre todo por la situación en la que estamos y el equipo lo necesitaba para coger moral para el siguiente partido.
I el següent partit, com hem dit, és aquesta visita al Rico Pérez, un estadi que no se li dona especialment bé, per dir-ho suau, al Centre d'Esports. 12 visites a aquest escenari per enfrontar-se a l'Hèrcules, un bon matís, i cap victòria, 2 empats i 10 derrotes. L'únic triomf, de fet, va ser contra el desaparegut Alicante Club de Futbol la temporada 2003-2004, quan encara jugava el conjunt celeste en aquell aquelles instal·lacions. Però com hem repetit el Tel Suís i entenent les urgències del Sabadell, un mal resultat del Rico Pérez tampoc seria una gran catàstrofe, ja que els d'Antoni Hidalgo no quedarien despenjats i després toca enfrontar-se a tres rivals directes de manera consecutiva. Ara bé, Pajarero ha assenyalat que es troben en posició de play-off de permanència i, per tant, tampoc poden sortir a especular.
Margen no tenemos ningún margen, el ritmo no, el margen lo tendría si tuviera un colchón de puntos con la zona de abajo, pero bueno, te da tranquilidad a nivel mental, porque como bien te digo, después de tantas jornadas sin ganar, el equipo necesitaba, tenía un bloque mental y necesitaba esa victoria para coger confianza. Nosotros sabemos lo que nos jugamos cada partido, sea en casa o sea afuera, y vamos a intentar de ir al 200% porque las jornadas pasan y no quedan mucho.
Tantes com 5 són les jornades que falten per acabar aquesta lliga. El partit de l'Hércules serà l'últim de la temporada contra un equip de play-off i el cert és que el conjunt de Lluís Planagumà ha anat creixent amb el pas de la segona volta, encara que ara acumuli 2-0 consecutius. Van començar la temporada encapçalant la classificació, després van patir un sotrac de resultats al final de la primera volta, però ara s'han col·locat en segona posició sent la millor defensa de tot el grup amb només 23 gols en contra. Tot i això, l'afició herculana no seria precisament coneguda per tenir molta paciència i Pajarero diu que han de jugar allà amb el pas dels minuts.
Un campo súper bonito, súper grande, pero bueno, ellos están de dulce este año, van segundo, lo tienen todo de cara y tienen una plantilla espectacular, ¿no? Tienen jugadores con muchísima calidad, sobre todo en la zona de arriba, pero bueno, nosotros vamos a plantar nuestro partido, que pasen los minutos y como bien dices tú, que bueno, la afición o ellos se pongan nerviosos y intentar crear una situación incómoda y nosotros hacer nuestros 90 minutos y ya está.
L'única baixa confirmada a l'Hércules, per cert, és la d'Estefan Emaná, que pateix un trencament del lligament encreuat posterior del genoll esquerre. I una més, de Pajarero, perquè des de la seva arribada, com diem, ha anat guanyant protagonisme, també en cert, va debutar contra l'Atlètic Balears a principis del mes de febrer i només s'ha perdut un partit, la visita a Buñol contra l'Atlético Levante perquè arrossegava 4 grogues de la seva etapa a l'Alcoyano. La resta de partits sempre ha estat titular i sempre ha jugat els 90 minuts. Avui, en roda de premsa, s'ha sumat als elogis per l'esquema de tres centrals, ell que és un d'ells, d'Antoni Hidalgo.
Personalmente muy bien, ¿no? Yo me encuentro físicamente muy bien, con confianza, bueno, la forma de jugar yo creo que al equipo le viene bastante bien, sobre todo a la hora de defender, que bueno, estábamos teniendo ahí esos fallitos y entre nosotros, pues bueno, lo estamos corrigiendo y nada, yo me encuentro muy cómodo. Y bueno, el equipo está con confianza, el míster transmite lo que tiene que transmitir, que es confianza, que es lo que necesitamos y el equipo lo está demostrando.
Doncs aquesta confiança, la paraula màgica per afrontar aquesta visita a Terres Alacantines. Per cert, el partit serà dissabte a les 7 del vespre al temple, anava a dir, de l'Hércules, aquest estadi José Rico Pérez, però pensant ja en la següent jornada, ara sí, a la nova Creu Alta, el partit contra el Castellón, com us vam avançar aquí a Ràdio Sabadell, es jugarà dissabte i no pas diumenge. Per tant, horaris ben estranys a partir d'ara. Aquesta setmana, Setmana Santa, dissabte, sant, a les 7 del vespre, el José Rico Pérez contra l'Hércules. La setmana vinent, també dissabte, però una hora abans, a les 6 de la tarda, a la nova Creu Alta, Sabadell-Castellón. I com us dèiem ja ahir, una setmana més tard, contra l'Alcoyano, divendres, i això que no és festiu, allà sí, per això, a les 4:45 de la tarda, a Terres Alcoyanes, aquest enfrontament. Marxem precisament cap a Alacant per veure l'altra part de la moneda.
Portes giratòries.
Perquè dos històrics es citen aquest dissabte al Rico Pérez. Moltes dècades d'història al darrere de l'Hércules i del Sabadell, el que ha fet que un munt de jugadors i també de tècnics coneguin en primera persona les dues cases. L'escoltàvem, per exemple, aquesta setmana. Manuel Gato és un bon exemple. També tenim a Javier Bas, a Gaia Solín, a Tortolero, a Abraham Paz, Jordi Tarrés, Xavi Moro, Piti Belmonte, Vicente Borges, Verde, Adriano, Tori Serrat, Zunzunegui, Amigó, Montaba, Mandia, Pepe Martínez, Perico Alonso o fins i tot els sabadellencs Pere Martínez i Eladio formen part d'aquesta llista. Avui ens quedem amb un actual jugador de l'Hércules, amb Pol Roger.
Als seus 25 anys, Pol Roger ja ha tingut temps per voltar per mitja geografia espanyola, disputar un playoff d'ascens, militar al futbol professional i baixar.
fitxar dos cops. Format a clubs com el Cornellà, el Barça o el Madrid, l'extrem va estrenar-se com a sènior al Castelldefels, on va cridar l'atenció de la direcció esportiva arlequinada. L'atacant va formar part del millor Sabadell B de la història i va arribar a debutar a segona A, disputant 7 partits l'última temporada dels sabadellencs a la LFP. Ja a segona B, Roger es va convertir en una referència del primer equip arlequinat a les ordres de Miguel Álvarez. Tot i patir una lesió celebrant un gol, l'extrem va començar a lliga com un tro, fent 5 gols. Tant és així que a mitja temporada el Mallorca va pagar per endur-se'l de tornada a segona A. 2 anys i mig ha estat defensant la samarreta grana l'ara jugador de l'Hèrcules, baixant a la categoria de bronze i un cop allà sortint cedit la temporada passada al Celta B, amb el qual va disputar les eliminatòries d'ascens, eliminant el Marbella però caient eliminat davant del Cartagena. Així a terra aquesta temporada Pol Roger, el Rico Pérez, on de moment ha jugat tots els partits excepte el que es va perdre per sanció a la jornada 22. L'exarlequinat ha jugat 23 d'aquests 32 enfrontaments amb l'Hèrcules com a titular.
Ex del centre d'esports, actual jugador de l'Hèrcules, Pol Roger, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adri, molt bé.
Partiràs, aquesta setmana. M'imagino que ha partit també, Pol, especial per tu, aquest Hèrcules-Sabadell, per tot una mica.
Sí, sí, especial perquè nosaltres ens estem jugant molt i a sobre el Sabadell també i ja saps que jo a Sabadell vaig estar molt a gust i és un lloc on tinc molt bon record.
De seguida et pregunto per aquests records, Pol, però abans no sé si des de la distància, evidentment, i tenint en compte tot el que hi ha en joc, no només per part del Sabadell, sinó també del conjunt alacantí, però si fa un mal especial veure tan avall el teu exequip al Sabadell a les portes d'un partidàs, com dèiem, com aquest.
La veritat que sí, m'agradaria que el Sabadell no s'estigués jugant res o s'estigués jugant a algo que no sigui la salvació, però ha tocat així i bueno, esperem que nosaltres guanyem i després us salveu.
Home, si acaba en permanència t'ho signo, tant de bo que sí. Des de la distància, com dèiem, t'expliques com un club com el Sabadell, amb tota l'estructura que té, amb la plantilla, amb la història, amb el club, amb l'afició que hi ha al darrere, pugui estar lluitant per no baixar a tercera divisió? Com t'ho expliques?
Bueno, la segona B ja sabem que és complicada, i el futbol també. El Sabadell, pues, per unes coses a part, s'ha entrat en una mala dinàmica i està allà baix. El futbol a vegades és així. I bueno, però jo estic convençut que es salvaran. A més, amb l'Antonio tirarà l'equip endavant.
De seguida et pregunto per ell, per l'Antonio Hidalgo. Abans, vosaltres acumuleu ara 2 empats seguits sense gols, però també doncs passeu per un bon moment. No sé com arriba l'Hèrcules a la cita.
Pues venim amb una bona dinàmica. Portem bastants partits sense perdre i l'equip està amb una bona dinàmica. Estem allà dalt i res, volem tornar a sumar 3 punts a casa i apropar-nos al líder.
I sobre l'Antonio, ara que el citaves, pel fet de tenir nou entrenador, fins i tot nou sistema tàctic, una nova inèrcia, també per la victòria, perquè no dir-ho, contra el Lleida Esportiu, preveus un Sabadell diferent aquest dissabte allà al Rico Pérez respecte, per exemple, al que us podríeu haver trobat fa 15 dies?
Jo crec que sí, jo crec que amb l'Antonio l'equip serà més competitiu i jo crec que serà més complicat. L'Antonio ja com a jugador transmitia molta intensitat i segur que vindrà aquí i ens posarà les coses molt difícils.
El camp, Pol, és gran, evidentment coneixem de sobres el que és el Rico Pérez, un rival en el vostre cas, el Sabadell, que està acostumat a jugar també en aquest tipus de superfície, d'escenari, de dimensions, no com altres rivals de la categoria que potser juguen en terrenys de joc més estrets. Per tot una mica, per inèrcia, per dinàmiques, per el que dèiem de l'escenari, com esperes que sigui el partit? Una proposta diferent a la que hi havia fins fa poc per part del Sabadell, o quin guió esperes al cap i a la fi?
Jo crec que serà un partit típic de segona B, que es decidirà per detalls. Mira, l'altre dia el Sabadell guanya amb una estratègia, jo crec que l'estratègia serà molt important i serà un molt bon partit com va ser de la primera volta. Serà un partit molt difícil i que es decidirà per petits detalls.
A tot això, fa 4 mesos i mig que el Sabadell fora de casa ni tan sols puntua, ja no és que no guanyi, és que no suma directament. Com a rivals, controleu aquestes dades, les teniu en compte, li doneu 4 voltes, intenteu furgar la ferida, o el tema estadístic no el teniu tant per la mà?
Jo crec que el Sabadell ara vindrà amb una molt bona moral perquè ve de guanyar uns 3 punts molt importants a casa contra el Lleida i jo crec que serà un partit difícil i que el Sabadell a sobre ve de sumar 3 punts, així que jo crec que no tenim en compte quina dinàmica porten ells fora de casa.
Es juga tot això en plena Setmana Santa. Aquí va sorprendre una miqueta Pol en el seu dia, quan vam saber l'horari, que es jugués també dissabte, sobretot perquè queda just enmig, no?, d'aquesta Setmana Santa, i si la gent d'Alacant, per exemple, vol marxar de vacances fora, etc., doncs podia semblar que a l'hora d'afavorir la presència de públic anava en contra aquest horari de dissabte a les 7 de la tarda. Tot i així, coneixent una miqueta la casa i la ciutat, Alacant, s'espera bon ambient, no?
Sí, jo crec que hi haurà molt bon ambient. A sobre, bueno, nosaltres ja venim jugant diverses setmanes dissabte, perquè des que juguem dissabte no hem perdut ningú partit, i això també pues, influeix a nosaltres i a l'afició, i jo crec que hi haurà un bon ambient.
Acabo preguntant-te, Pol, per la teva etapa aquí a Sabadell. Sempre recordem el vostre pas per aquí pel Centre d'Esports en aquesta secció els dimecres, i tu molts cops ja has dit també que per tu el Centre d'Esports en certa manera va ser com un trampolí, no?, a la teva carrera.
Sí, la veritat que sí, jo allà tinc molt bon record, és on vaig donar el salt a la segona divisió, i sempre tindré molt bon record, i estic molt agraït del temps que vaig estar allà, em van tractar molt bé.
Alacant per això ara com a casa també, no?, perquè són 33 partits, 32 jugats, només un te l'has perdut i va ser per sanció, per tant el balanç personal ha de ser bo.
La veritat que sí, estic molt a gust aquí, estic molt content, i la veritat que a sobre està sortint una bona temporada, i estic feliç aquí, i la meva família també.
Doncs Pol Roger, exjugador del Centre d'Esports Sabadell, ara a l'Hèrcules d'Alacant, ens veiem dissabte per allà per terres alacantines. Una abraçada.
Una abraçada, adeu, que vagi bé.
Hola, sóc la Marina Cordobés i jo escolto cada migdia a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a tot això, després de 30 jornades, marxem ara fins fa 50 anys, i avui, si sou dels nostàlgics, tinc una mala notícia, perquè després d'aquests 30 capítols, avui ens hem d'acomiadar d'aquesta secció, del millor any arlequinat, on hem estat repassant setmana rere setmana la millor classificació de tota la història del Centre d'Esports Sabadell a primera divisió, la quarta plaça d'ara fa 50 anys. Només quedava una jornada pel final, i aquesta plaça, que va donar accés a la següent edició de la Copa de Fires, es va acabar confirmant a Galícia, a Pontevedra.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el Centre d'Esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del Centre d'Esports, arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón, gol del Sabadell.
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
Abril del 1969, el Centre d'Esports es desplaçava per últim cop aquella temporada i ho feia a Passarón, a la localitat gallega de Pontevedra. Rebien els homes de Pasieguito enmig d'un ambient d'autèntica caldera. Motiu, començaven la jornada amb només 26 punts i una combinació de resultats fatal podia significar el descens a segona divisió. El Sabadell, en canvi, es plantava a Galícia amb la bona notícia de l'empat del València al Camp Nou entre setmana. El pitjor dels escenaris plantejava un triple empat entre arlequinats, Xés i l'Atlético de Madrid. Amb una convocatòria de només 13 homes per viatjar a Pontevedra, l'últim 11 de la temporada de Pasieguito el van formar Pepe Martínez sota pals, Isidro, Pini, Arnal i Romero en defensa, Muñoz i Montesinos al mig del camp, i a dalt quatre davanters, Garzón, Pujol, Ortuño i Seminario. Tot i les urgències del rival, el Centre d'Esports va sortir llançat a l'atac amb la voluntat de donar-se una darrera alegria en un partit passat per aigua a Passarón. No obstant això, el guió va canviar als 20 minuts de joc. En una picabaralla entre Garzón i Irulegui, el jugador del Pontevedra hi posava més pa que formatge, i el col·legiat Rigo Sureda, lluny de l'acció, decidia mostrar la vermella directa al futbolista del Sabadell, que també, per cert, acabaria sent el pitxitxi arlequinat d'aquella campanya amb 9 gols. A partir d'aquí, dues accions clares. En el 24, un xut al pal d'Ortuño, 12 minuts més tard, i amb Pepe Martínez ja batut, Suso enviava la pilota al travesser. poc més a partir d'aquest punt. El Sabadell es va dedicar a resistir amb 10 homes, però el Pontevedra era conscient que li valia l'empat. Les notícies que arribaven des de Màlaga eren positives. Amb la derrota per 4-0 de l'Espanyol, els gallecs se salvaven i les festivitats començaven fins i tot abans del xiulet final. I pel Centre d'Esports, per suposat, l'empat també era la constatació de la seva millor temporada. Amb 32 punts no donava opció de caça als seus rivals i només quedaven per davant el Real Madrid amb 47, les Palmes amb 38 i el Barça amb 36. El balanç final, 10 victòries, 12 empats i 8 derrotes, amb 33 gols a favor i 34 en contra. De fet, en 50 anys, cap altre equip ha estat capaç d'acabar entre els 4 primers amb una diferència de gols negativa. I el premi, conegut per tothom, disputar la temporada següent l'eliminatòria de Copa de Fires a Europa contra el Bruges, gràcies al millor any arlequinat.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs un tros de secció, 30 setmanes gaudint com nens petits amb aquest el millor any arlequinat, recordant setmana rere setmana fins avui, fins a aquest empat a Pontevedra, el que va ser la quarta plaça del Centre d'Esports Sabadell a primera divisió. Evidentment que no es poden fer tampoc especulacions, però si això fos avui dia i no fa 50 anys, el conjunt arlequinat no és que jugaria la Copa de Fira, sinó que directament es classificaria per la Champions. Una feina del Pau Vituri, de tota la comissió històrica del Centre d'Esports Sabadell, que ens ha fet gaudir el que ens agrada la història d'aquesta temporada, ara fa 50 anys, 68-69, amb el Sabadell, quarta primera divisió. Fem una aturada en el camí, recordeu que la cita d'aquesta setmana, de dissabte, serà a les 7 del vespre al Rico Pérez d'Alacant. A la tornada tornem a passar per Can Llong i saludem el Pau Vituri.
Sant Jordi, les figures de xocolata agafaran forma de dracs, les plomes de la mona escriuran llibres i els pollets regalaran roses.
I Ràdio Sabadell sortirà al carrer per explicar-vos la celebració des del passeig de la plaça Major.
Conversarem amb escriptors com el sabadellenc Jordi Campoy, comprarem llibres i roses i ballarem a ritme de la música del sabadellenc Pol Cruells.
A Ràdio Sabadell, des de les 9 del matí fins a 2:15.
A la botiga Z Sabadell estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de dues peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i ens les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de 3, fa una bona estona, 9 minutets mal comptats que hem creuat l'equador del programa d'avui, 17 d'abril del 2019, amb la Final Four de la Eurolliga de waterpolo femení, fent xup-xup, escalfant motors. Escoltàvem a la Laura Estera, la portera de l'Astralpool Natació Sabadell Femení, ara fa una estona. Tornem a connectar amb el Pau Vituri a les instal·lacions de Can Llong, bàsicament perquè ja ha finalitzat aquest dia de portes obertes pels mitjans, aquest Media Day a Can Llong, a l'escenari de la final a 4 de la Copa d'Europa. És així, oi, Pau? Bona tarda.
Què tal, Adri? Bona tarda de nou. Doncs sí, ja molt més tranquil tot plegat, després d'un Media Day que no ha tingut res a veure, podríem dir, amb el Media Day de la fase de grups, ara que veníem i ho recordàvem fa uns mesos aquí amb alguns companys del diari, també la Maria Guixà, per exemple, de Catalunya Ràdio. Al final, aquell cop érem els habituals. i aquest cop totalment diferent. Hi havia pràcticament, comptant fotògrafs, etc, una vintena de companys. Entre ells també, per exemple, hem vist el Toni Padilla, el company del Diari Ara, present també aquí, sabadellenc, evidentment, present també aquí en aquest Media Day. Evidentment, com diem, totes les jugadores passant pels micròfons dels companys. Nosaltres hem aprofitat també per agafar uns minuts la Laura Ester, que com creiem també que és un dels fets noticiables, no? Perquè al final estem parlant d'una jugadora que als quarts de final contra l'Horizonte la tornada la va haver de jugar amb el dit tocat, amb una capsulitis, i per tant, mira, per ser ara per megafonia va sonant repetidament aquest anunci de la Final Four, va sonant de tant en quant, i just ens ha enganxat ara aquest anunci. Com diem, va jugar tocada, i al final la Laura Ester, no oblidem que és una de les peces més importants d'aquesta plantilla, la jugadora barcelonina, la portera habitual. En cas que no estigués bé, doncs hauríem de tirar de la jove Ainara Ferrer. Està perfectament, de fet li hem preguntat també al David Palma pel parte de lesionades, el parte de guerra, i ens deia que estan totes ok, estan totes al 100%. La setmana passada va estar amb problemes la Paula Leiton amb un cop a l'espatlla, estava tocada de l'espatlla, i també la Kylie Noixul, que qui es va poder apropar aquest passat dissabte també al passeig de la Plaça Major, venia amb una protecció al nas. Recordem que l'Astralpool, l'últim partit competitiu, amistós sí, però competitiu, que ha jugat va ser el dissabte contra la selecció xinesa, un amistós que va guanyar, però es queixava el David Palma d'una excessiva duresa, ja ho explicàvem també l'altre dia, una excessiva duresa de les xineses que li van fotre directament un cop al nas de la Kylie Noixul, i diu que li arriba a enganxar una mica pitjor aquell cop i podria haver perdut a la jugadora nord-americana de cara a aquesta Final Four. Recordem que la Kylie Noixul aquesta temporada només disputa competició europea. Hi havia també la Maggie Stephens, que està davant el repte, com la Kylie, d'afegir l'últim títol que els hi falta al seu palmarès, que és l'enveja de tothom, campiones universitàries, campiones del món, campiones dels Jocs Olímpics, campiones d'Europa no, perquè evidentment els Estats Units no és una selecció europea, però només els hi falta aquesta Eurolliga per arrodonir un palmarès increïble. Trobem també, per exemple, les germanes Ferrer, que no tenen encara aquesta Eurolliga, i tampoc la Bea Ortiz i la Paula Leiton. Per tant, 7 jugadores que sí saben què és guanyar aquesta competició, 6 que no ho saben fer. Què més? Doncs parlàvem amb el David Palma, plans de futur i plans d'aquesta setmana de l'Astralpool. Al final, ahir no va haver-hi partit programat contra qualsevol equip, contra el Sant Andreu, etc. Finalment van optar per entrenar-se elles mateixes, és a dir, fent un partit de 7 contra 7 a aquesta mateixa piscina de Can Llong. I per tant l'últim partit, com diem, el de la selecció xinesa. Ara a poc a poc s'anirà reduint la intensitat dels entrenaments. El diumenge de fet va donar descans David Palma a les jugadores, moltes van aprofitar per fer fins i tot un viatge express, com en el cas de la Mati Ortiz, que la teníem a Palma de Mallorca. I ara, com diem, és qüestió d'anar rebaixant la intensitat, anar rebaixant també els minuts d'entrenament per arribar en les millors condicions possibles al partit d'aquest divendres un quart de dues del migdia, des d'un quart d'hora abans a Ràdio Sabadell contra el Plebiscito Padova. Sobre el Plebiscito Padova, demà escoltarem a David Palma juntament amb l'Olga Domena, que tenen presentació oficial a la Casa Duran, però ens deia el David Palma també que han deixat de preparar aquest partit, si més no van treballar el Plebiscito fins a finals de la setmana passada, i a partir d'ara s'estan centrant sobretot en treballar una hipotètica final contra Olympiacos. Contra Buliagmeni està molt preparat, o està tot pràcticament treballat del partit de la fase de grups. Per tant, simplement han fet un treball de recordar sobretot els conceptes principals. Però ens explicava també el David Palma que l'any passat es van centrar exclusivament, o pràcticament en la seva totalitat, en el partit d'Upxe, i després, evidentment, tots recordem com va acabar la final contra Kirishi, a la malaurada tanda de penals. Per tant, han variat una mica aquesta equació, aquesta temporada, i el que han fet és treballar especialment i específicament Olympiacos dies abans d'aquesta Final Four, i per tant el Plebiscito Padova, que l'han treballat moltíssim, també tot s'ha de dir, perquè hi ha exigència a la Lliga Premat la justa, i han pogut treballar les italianes amb intensitat fins la setmana passada. En teoria no haurien de comportar problemes, hi ha confiança, una a una són millors les jugadores de l'Astralpool, per tant, com diem, no hauria de tenir més problemes que un típic equip italià que no saps per on et sortirà, però que si controles, si surts bé, si estàs en el teu dia en atac, no hauries de tenir problemes per poder superar aquesta eliminatòria de semifinals. Res, per pujar, per marxar ja d'aquí de Canllong i posar una mica d'ordre a l'agenda sobre la taula, recordem demà media day a partir de les 12 a la Casa Duran, allà podrem xerrar uns minuts amb David Palma i amb Olga Domènech, amb la capitana. Qui sap si davant la seva darrera Final Four, la jugadora més veterana de l'Astral Pool. Per tant, xerrarem demà en directe des de la Casa Duran una estoneta amb ells. Després, divendres, aquesta eliminatòria a un quart de dues del migdia contra el Plebiscito Padova. Recordem que la primera semifinal és a dos quarts de 12 del migdia entre Buliagmeni i Olympiacos, i repetim horaris el dissabte amb, a partir de dos quarts de 12, el partit pel tercer i quart lloc, i a partir d'un quart de dues la gran final. Esperem també poder fer-la aquí en directe a Ràdio Sabadell i explicar la cinquena Eurolliga de l'Astral Pool Natació Sabadell, que vindria a arrodonir, com hem explicat també aquesta setmana, aquest cercle virtuós i guanyador en l'última dècada de l'equip ara entrenat per David Palma, que també es pot estrenar, com diem, en aquesta Eurolliga després de perdre la final de l'any passat a Quiri així a la tanda de penals. Res més, totes les reaccions en uns minuts també aquí a Ràdio Sabadell, al web, i simplement recordar també des d'aquí, per últim, que tenim aquest sorteig obert que s'acaba en uns minuts i que ja podeu seguir participant, com diem, per guanyar una de les dues entrades dobles que tenim per les semifinals i també per la final d'aquesta Eurolliga. Recordem que també, evidentment, la podrem seguir en directe des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio de Sabadell, des d'aquest escenari, des de la piscina olímpica de 50 metres de Canllong. Apa, fins ara!
Gràcies, Pau. Fins ara. Cuidar la veu, que demà toca Hotel Suís i sobretot ens has d'explicar Ràdio Sabadell des de divendres contra el Plebiscito Padova i sobretot dissabte, si arriba a la final, aquesta cinquena Copa d'Europa del Club Natació Sabadell. Avui, com deia el Pau, ara ha tocat media day i ara ja tranquil·litat absoluta a les instal·lacions de Canllong.
Hola, bon dia, sóc Borja Burgos, entrenador de l'Escola Pia, i cada migdia escolto l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell. No us ho perdeu.
Tema, parlem de bàsquet. Óscar Trigo i Óscar Onrubia estan concentrats fins demà a València amb la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes. El tècnic del Global Bàsquet és el seleccionador estatal i confia un cop més en un dels seus jugadors de referència, el conjunt sabadellenc, com és Onrubia, per aquesta preconvocatòria. De moment són uns dies de concentració per triar de cara a les cites que tenen en el futur. El combinat estatal està fent l'estada a l'Alqueria des de diumenge i fins demà, en el que és el retrobament de tot el grup que va disputar al Mundial ara fa uns mesos, com ha destacat Óscar Trigo.
Aquesta Setmana Santa és la primera concentració en la que ens trobem amb jugadors del primer equip de selecció, aquests jugadors que amb els que vam compartir pista al Mundial d'Hamburg d'aquest passat estiu. Al Nadal vam estar fent una elite camp amb algun jugador que havia estat present a Hamburg.
Per tant, s'han retrobat tots els jugadors que van disputar aquest campionat a Alemanya. A finals d'agost, Espanya disputarà un altre campionat, en aquest cas un europeu, a Polònia. Una cita que també és decisiva, ja que és classificatòria pels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Aquesta Setmana Santa és la primera parada en el camí que ha de portar l'equip a terres poloneses, però una estació realment clau, ja que són dies de triar la plantilla definitiva, com ha explicat el seleccionador.
És el punt de partida per nosaltres, per la preparació del campionat d'Europa de Polònia, que es jugarà a finals del mes d'agost, principis de setembre, i com totes les primeres concentracions, no? És una concentració per tornar a agafar dinàmiques, per recordar certs conceptes, però sobretot per posar les bases i per seleccionar, per fer la selecció dels 14 jugadors que prepararan definitivament aquest campionat en el mes de juny, juliol i agost, que és quan tenim tot el treball específic de preparatori de l'europeu, no?
De fet, Trigo ha incidit molt en aquesta rellevància especial que té la trobada a l'Alqueria, a Terres Valencianes. Per primer cop hi són tots, aprofitant l'aturada de les lligues estatals de bàsquet en cadira de rodes, i el seleccionador aprofitarà per veure una miqueta de dinàmiques grupals, d'entrenaments i d'intentar encertar amb la convocatòria definitiva.
Gaudirem d'aquesta primera concentració i, com no, haurem de prendre decisions al futur importants, amb la qual cosa amb molta exigència i amb molt treball per donar el clau i donar la tecla de jugadors que després competiran en aquest importantíssim europeu que és classificatori per Tòquio.
Per tant, clau encertar en aquesta concentració, en aquesta tria, en aquesta elecció. Recordem que el Mundial de l'any passat a Hamburg l'estrena d'Òscar Trigo a la banqueta de la selecció. En aquesta segona etapa seva, al capdavant de l'equip, la selecció espanyola va ser cinquena del món. Un bon paper que ara volen donar-li continuïtat també amb una classificació paralímpica per Tòquio 2020 i amb un bon resultat en aquest europeu de Polònia. I les 3 de seguida parlem de futbol sala, ara ho fem de tenis taula perquè Club Falcons disputarà les fases d'ascens a la divisió d'honor masculina. L'equip de la Masia de Sant Oleguer va assolir aquest bitllet en una final, podríem dir, imprevisible del campionat en la qual l'Olot va punxar per sorpresa i així aconseguien els falconistes la fita marcada a principis de temporada, encara que no sense suspens, ja que el club sabadellenc ha hagut de fer una reclamació a la federació que ha estat acceptada, amb la qual cosa Falcons és finalment segon classificat d'aquesta primera nacional i jugarà a finals de mes per ascendir a Boadilla, camí de la divisió d'honor. Joan Nogueres és el tècnic dels falconistes.
No ens ho podíem esperar i, a més, la combinació va venir d'un petit amulet que Olot va perdre 4-3, 3-2 en el dobles, va ser un partit superajustat, per tant, en cap moment tu podies arribar a esperar, no? Teòricament érem molt superiors als rivals, però vam perdre el partit i gràcies a això nosaltres hem quedat segons a la Lliga. Això dona accés a la fase d'ascens, igual que amb la categoria femenina, i les dues es jugaran al mateix lloc el 27 i 28 d'abril a Boadilla, a Madrid. Per tant, estem molt contents. L'objectiu de principi de temporada que vam dir que era posar els dos equips de primera nacional a la fase d'ascens, l'hem complert i ara anem a per totes.
Boadilla també serà l'escenari de les fases d'ascens de les noies, una categoria, la primera femenina, a la qual tant Falcons com el club lluitaran per ascendir. Nogueres veu l'equip femení a més opcions de pujar que els nois.
Ara potser tenim alguna més opcions en les noies que en els nois, diguéssim, per percentatge de victòries amb la Maria Ballester i amb la Sara Ballester, però les fases són bastant complicades. Els que entren de segons i tercers han de guanyar 3 partits consecutivament per poder pujar de categoria a divisió d'honor. De totes formes, estem mentalitzats, estem treballant dual a Madrid i estem mentalitzats per intentar-ho aconseguir en les dues categories, i si pot ser l'any que ve tenir dues divisions d'honor, realment estaríem molt contents. Si no es pot, com a mínim, haver anat i dir que tindríem els deures fets, per dir-ho d'alguna manera. Ja hem complert l'objectiu de la temporada i ara el que volem és lluitar per això, però encara que no lluitem, encara que no ho aconseguíssim, si hem donat el 100% podem estar contents de nosaltres mateixos.
Mentrestant, aquests dies de Setmana Santa s'estan disputant els campionats de Catalunya de les diferents categories a Valls. Les pròximes, per exemple, seran les infantils i sub-21. I un grau per sobre, la natació Sabadell de tenis taula ha tancat la Lliga amb victòria. Els nedadors es van imposar per 4-3 a la Universitat de Burgos en un emocionant enfrontament que posava la cloenda de la divisió d'honor. El club ha finalitzat en sisena plaça en el seu debut en aquesta segona màxima categoria estatal i ho ha fet amb un bon sabor de boca. Amb 3-3 en el marcador, tot es va haver de decidir en el partit de dobles, on la parella formada per Pere Veis i Ferran Brugada va donar el cop de gràcia. Per això, Brugada assegura que cal posar-li una molt bona nota a la temporada feta en aquest any de l'estrena. Tot i acabar lluny, això sí, de les tres primeres places, les que donen accés a les fases d'ascens, el club fins i tot no descarta poder-les disputar si es produís una sèrie de renúncies. Ho explica així Brugada.
Si tu comences a comptar, l'Irún no pot anar perquè té un equip a Super. El Burgos tampoc podria anar, tot i que em sembla que l'haver-los guanyat quedarà per darrere nostre. El Badalona no ho sé si vol anar o no. L'Olot tampoc, desconec. I comences a tatxar i al final no està arribat tu, saps? No sé fins a quin equip pot anar, no sé si un equip renuncia, si entra d'una altra lliga, no sé com funciona això. Però sí que seria possible que tinguéssim l'opció de poder disputar la fase en cas que ho volguéssim.
Una bona primera volta i el fet de recuperar-se després d'una ratxa de mals resultats a mitjans de temporada, just quan va marxar el rus Yuri Bechesny, han deixat l'equip en sisè lloc amb aquests 12 triomfs i 10 derrotes. 5 minuts i mig i les 3 anem a parlar una mica de futbol sala. Futbol sala femení, perquè el Femisport Nou Escorial ha confirmat el seu descens a la segona divisió l'any després d'ascendir per primera vegada a l'elit d'aquest esport. Les quadribarrades només han sumat un punt en les 25 jornades que es porten disputades d'aquesta Liga Foro 16 Feminismo, el que les ha dut a baixar a falta de 5 jornades. L'equip ha canviat 3 vegades d'entrenador, però no hi ha hagut manera de donar amb la tecla. El Jordi Alonso és el president del Femisport. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una temporada, m'imagino, Jordi, especialment dura, no?
Sí, complicada. Ja imaginàvem que seria dur, però potser doncs, ha sigut una mica més i no hem tingut la miqueta de sort que ens hagués faltat doncs, per usar l'objectiu.
Per tant, una mica més difícil del que esperàveu quan vau ascendir. Què és el que ha fallat? Per què ha costat tant ser competitives o en aquells partits en els quals la cosa ha anat ajustada poder puntuar?
Bé, és una lliga molt complicada on tothom doncs, treballa força i té molts recursos, no? I al final, si mires a l'històric cada any, dels tres equips que pugen, com a mínim dos són els que acaben baixant, no? Si no els tres. Han fallat cosetes segurament, ara tocarà fer balanç, però sí que tenim clar doncs, que si no tens les eines suficients com perquè l'equip pugui construir, doncs és difícil competir en aquest nivell.
Per buscar-li la part més positiva a l'assumpte també recordo que parlàvem amb alguna jugadora després del partit contra el Futsi, ha estat un any també d'aprenentatge, no? De totes elles contra algunes rivals fins i tot internacionals.
Sí, clar, en aquest sentit és evident que tot el que s'emporten és un aprenentatge dur perquè a ningú li agrada doncs, perdre, però forma part de l'esport i és un aprenentatge que tant poden havien de fer, un equip que estava acostumat a tirar tot endavant i a guanyar, doncs ara ha conegut també doncs, altres vessants d'aquest esport i que els serveixi doncs, per en èpoques futures doncs, sapiguer aquesta experiència i sapiguer com gestionar aquestes emocions.
Quin futur li espera ara al Femisport després d'aquest descens?
Bé, nosaltres seguim treballant. Ara tocarà fer balanç, com et deia, posar en comú amb els companys damunt la taula doncs, allò que ha fallat i doncs, seguir treballant, veure si és possible trobar la viabilitat econòmica suficient i els recursos necessaris per tirar endavant, i en això estem.
I l'última, era també el primer any aquí a Sabadell del Femisport, després d'ascendir precisament aquí al Pavelló del Nord ara fa un any. Com el valoreu?
Home, en general, jo positivament, tot i que és veritat que han mancat algunes coses i en aquest sentit doncs, també caldrà fer reflexió per part de la institució, per part de l'Ajuntament, doncs, del suport que donen a l'esport femení, no? Si fem una ullada a com està el futbol sala femení ara mateix, doncs és evident que els resultats no són positius i que alguna cosa també hi té a veure doncs, el suport que s'hagi pogut tenir doncs, amb espais, amb recursos i amb altres qüestions, no? Però en general, pel que fa a la resposta de la població, els companys de l'Escorial, doncs estem força contents.
Doncs Jordi Alonso, president del Femisport, ànims, una abraçada.
Moltes gràcies.
I encara en futbol sala femení, però un grau per sota, la segona divisió, el futbol sala Sabadell femení esgota les seves últimes opcions de permanència, precisament les arlequinades són a 7 punts de la salvació quan falten 4 partits pel final, amb la qual cosa ja no poden fallar més després de perdre 4-1 a la pista del Cervera a Sagarra, tot i avançar-se en el marcador. Després de la Setmana Santa, les sabadellenques rebran a Calbalsac l'Hospitalet, un rival de la part baixa que és 12è, amb 10 punts més. Totes les opcions de salvació passen per guanyar aquest partit i iniciar així una ratxa positiva de marcador per enganxar l'Eurogan Red Star, qui marca el llinda. Marc Muñoz, entrenador de les Arlequinades, no llença encara la tovallola, tot i ser conscient de la dificultat del repte.
Sabem que és molt difícil, però mentre hi hagi vida i esperança, sabem que serà complicat, que hem de sumar les 4 victòries, però bé, ens queden 4 partits que sí que sabem que podem puntuar, 2 partits a casa que són factibles i bé, fins que la matemàtica no ho digui, seguirem confiant. No?
S'aferra, per tant, a la segona divisió. El tècnic del futbol sala Sabadell femení, simplement a moda de punt, a la tercera divisió masculina, el grup Zarraona Estudi Barcelona continua amb la seva ratxa positiva. Victòria en l'últim partit, 3-7 a la pista de l'Arrels. Amb aquest 3-7 sumen ja 45 punts als arraonistes, que són quarts i que acumulen 3 victòries seguides. El gran protagonista va ser Àlex Martínez, autor de 4 dianes en aquesta victòria. La tornada després de la Setmana Santa als sabadellencs, l'equip d'Isma Quiró s'enfrontarà al Ciutat de Mataró, un conjunt al Maresmenc que és desè amb 15 punts menys que no pas l'equip sabadellenc. En futbol sala, hem arribat al punt i final del programa d'avui, aquest dimecres 17 d'abril del 2019. Demà ben atents també a l'Hotel Suís, amb 2 temes que centraran al programa. D'una banda, la prèvia del partit al Rico Pérez entre l'Hércules i el Sabadell, i de l'altra, un altre cop prèvia a fons de la final a 4 que es viurà aquí a Ràdio Sabadell de l'Eurolliga de Waterpolo femení, divendres i dissabte, com sabeu, els plats forts d'aquesta cita a Can Llong. Una abraçada des del control de so del Toni González. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.